Avui, a la Tertúlia d'Econòmics, volem parlar de les bones pràctiques i les últimes tendències en la gestió de les persones. Per fer-ho ens acompanyen Ricard Anfaro, vicepresident de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, AEDIP Catalunya. Bona nit, Ricard.
Bona nit.
I Marta Colomer, cap de comunicació i màrqueting de l'empresa de recursos humans Eurofirms. Bona nit, Marta.
Bona nit.
Com a introducció al temari d'avui, fem una definició del que és la gestió de les persones, històricament denominada gestió dels recursos humans, encara que a mi personalment no m'agrada considerar les persones com a recursos. Ricard,
no
les
gaire.
Persones són molt més que això, no? Esperits, sí, per sobre de tot.
Està claríssim. El que passa que som esclaus d'unes nomenclatures històriques que costa molt de canviar. A mi, ja que estem amb un programa de contingut eminentment econòmic, m'agradaria parlar més del capital humà, del capital humà de les empreses. I al final, la funció de recursos humans és una funció una mica estranya, perquè és una funció molt transversal. Per una banda, té cura de lo que són les relacions socials dins de les empreses i, per tant, les contractacions, les descontractacions, l'administració de personal, aquesta part que és una mica més administrativa i, per dir-ho d'alguna manera, una mica més fosca. Però al cantó d'això, el director de recursos humans s'ha de posar un altre barret, i el barret és el de desenvolupar el talent de les organitzacions, que és, diguem-ne, estar en la línia, diguem-ne, oposada del que he dit anteriorment, avaluar el rendiment, el performance de l'organització, tenir cura de que, des d'un punt de vista organitzatiu, l'empresa funcioni i que sigui coherent, de transmetre els valors de la companyia i, per tant, del pla estratègic i fer baixar una mica el que és l'estratègia cap a les últimes persones, perquè al final l'estratègia d'una companyia s'ha de tirar endavant per les persones, no? I cada cop més, i amb aquesta nova economia i amb aquesta quarta revolució industrial que tenim davant, té que veure amb la capacitació digital de les persones, amb la gestió del coneixement, que moltes vegades s'ha deixat cap a altres àrees i que crec que realment les direccions de recursos humans han de ser capdavanteres i han de liderar, no? I, per tant, fer que al final una empresa tingui uns valors equilibrats, i al final que tiri endavant en les persones, que no és un element més, jo per mi és l'element més important, no? Sense persones no hi ha empreses.
Que bé, Marta, com m'ha agradat això que ens ha dit el Ricard, Capital, De recursos, una màquina sí, però el ser humà està per sobre d'això. Jo parlava d'esperit perquè l'Adam Smith, ja fa molt temps, aquest economista escocès que va escriure molta literatura, ja parlava del animal spirits, no?, que tenim les persones, no? Doncs, seguint amb aquesta línia de capital, d'esperit, d'energia, que les persones han d'estar al centre de l'organització, què afegiries, Marta, des d'Eurofirms?
Mira, nosaltres des d'Eurofirms podem dir que apliquem una direcció per valors. En aquest sentit, la direcció ja va molt més enllà del que suposa una gestió per objectius i per metes que pugui tenir una empresa. La finalitat en aquí és que les persones han d'estar bé, tenir un benestar a l'empresa, i a partir d'allà les coses surten bé per si soles. Partint d'aquest model, la gestió del capital humà va molt més enllà. Ja no és només desenvolupar talent, a mi el talent és una paraula que especialment m'agrada, però a vegades ho acotem amb un perfil que pot ser molt més elevat. Només els que destaquen són els que invertim en aquest sentit amb el seu desenvolupament. Llavors hi ha una oportunitat per tothom a desenvolupar-se, i la funció del Departament de Recursos Humans en aquest cas, i de l'empresa sobretot, ha de vetllar perquè tota persona pugui desenvolupar-se en un entorn. Aquí els valors juguen un element clau. Recursos humans s'ha de preocupar perquè tota aquesta cultura d'empresa vagi calant a tots els nivells. Llavors hi ha tota la part formativa, evidentment, del món digital i les noves tecnologies, i donar les eines perquè tothom pugui realitzar bé la seva feina. Estem veient un canvi, com dèiem, una revolució, la quarta segurament, amb tot aquest capital humà. Llavors, les empreses que realment no comencin a apostar per aquest desenvolupament de persones, a preocupar-se per les necessitats concretes de cadascuna d'elles, es quedarà fora. Els que vagin per endavant tenen un avantatge competitiu a nivell empresarial, i els que no, les noves generacions sobretot, estan demandant aquest tipus de política i de valors a les empreses. Llavors, hem d'evolucionar.
Anem a fer un exercici, perquè a mi, el Ricard ja em coneix, m'agrada portar valor als oients i tots els que ens esteu escoltant, de ben segur que ara pensareu, aquests senyors ens han definit, no? Són molt maques les paraules del que és el capital humà, el talent, la cultura de l'empresa, però anem a intentar fer l'exercici de parlar dels principals beneficis, Ricard, que obté un empresari. Intentem fer una relació pel fet de gestionar bé aquest capital humà.
Òbviament, al final, moltes vegades, sobretot depèn del tipus d'empresa, no? Hi ha empreses on el capital humà compta més per l'empresari i hi ha empreses que compta menys, però en qualsevol cas el que hauríem d'aconseguir entre tots plegats és fer veure que al final els resultats s'aconsegueixen a través de les persones. Hi ha estudis que diuen que contra pitjor tracte es dona a les persones en una organització, s'incrementen els nivells d'absentisme laboral, del presencial i de l'emocional, que són els dos igual de perillosos. Els resultats en igualtat de condicions són pitjors, per tant, va absolutament a la compte d'explotació. El que passa que, igual que quan compres una màquina, doncs pot ser un estudi de viabilitat i un estudi d'amortització a curt, mitjà i llarg termini, quan contractes una persona és més complicat, no? Perquè hi ha...
obsolescència tècnica.
Exactament. Ni tenim manual d'instruccions, ni tenim un suport tècnic, i aquestes coses que de vegades passen a les màquines. Això realment ha perjudicat moltes vegades aquesta visió humanista de les empreses, que crec que s'ha de tenir en compte. Primer, per un tema de responsabilitat social i per coherència i per ètica d'empresa, però en segon lloc és per viabilitzar la compte d'explotació, i això està claríssim.
Parlant dels beneficis, no? El Ricard ha fet l'enfocament, diguem, com contrari. Marta ha dit, bueno, una mala gestió de persones, què implica? Una disminució dels resultats, del rendiment empresarial, i un increment de l'absentisme. Què més? Què més implica?
Nosaltres, des de la nostra pròpia experiència, podem dir que apostant per la responsabilitat pròpia de cada treballador, ell mateix s'autogestiona, és responsable de la seva feina, no té pressions ni té objectius, més que el que ell mateix s'implanta, no? No hi ha més objectiu que el que cadascú es marca. Llavors, la llibertat de saber que tu tens la capacitat de desenvolupar bé una feina i et donen les eines per fer-ho, és molt gratificant per una persona. Això suposa una gran motivació i genera un compromís molt elevat de cara a la companyia. Dediques més hores extra, fins i tot si cal, però ho fas per amor a l'art, perquè t'agrada la feina i la disfrutes. Llavors, aquest benestar crea un entorn de treball molt agradable i, al final, els resultats realment econòmics funcionen. S'arriba. Nosaltres portem creixements de més del 40% els darrers anys, justament sense objectius d'empresa numèrics, no? Sinó basant-nos en la responsabilitat i autogestió de cadascú.
Però Marta, aquí el primer que em ve al cap és tu tens un equip de professionals i tu has esperat molt d'aquests professionals si pretens que s'autogestionin, perquè crec que encara estem en situacions que molta gent pot aprofitar, no? Certes situacions de llibertat, has fet ús d'aquesta paraula.
Correcte.
Com per, abans a l'Emili ho dèiem, escaquejar-nos, no m'agradaria, potser és un terme pejoratiu, no? Uh-huh. I els que ens esteu escoltant no vull molestar ningú, no? Però és molt complexa, no? Que esperis que aquell professional s'autogestioni i que aporti aquells valors afegits i aquells rendiments a la seva organització.
Aquí partim de la base que la gestió o el reclutament, que es diu en paraules una mica més així, de les persones, és realment un element clau a la nostra empresa. Has de buscar gent que comparteixi molt bé els valors i llavors crear un entorn de confiança. Partim d'aquesta base. Jo et dono la confiança de que tu siguis capaç de desenvolupar bé la teva feina. Si no ets capaç, els propis companys són els primers que et denuncien, perquè allà no està ningú per tenir una poma podrida, diguéssim, en aquest sentit. Llavors, quan els mecanismes ja són tan sofisticats, tan avançats, i realment la cultura d'empresa, de valors, està tan solidificada, funciona el sistema per si sol, i els elements que distorsionen se'n van.
Afegim un element més. Aquesta mala gestió de les persones també incorpora o aporta una baixa motivació dels individus. Ricard, això que està posant sobre la taula la Marta, de donar confiança, no?, als teus professionals. Com ho veieu des d'EDP? És un repte? S'està aconseguint? En quins entorns realment això està funcionant?
La confiança, al final, és un camí per arribar al compromís. Finalment, Al final, tot el que busquem, diguem, no, el que busquen totes les direccions de recursos humans és el compromís de la plantilla. Plantilles compromeses, doncs, al final, tenen millors resultats, no? El que passa és que el compromís no és una carretera unidireccional, sinó que és bidireccional, eh? Moltes empreses demanen molt compromís a la seva... o algunes empreses demanen compromís als seus treballadors, però elles no manifesten compromís amb els seus treballadors, no? Com aconseguir arribar a aquesta doble direccionalitat amb el tema del compromís? Pues és evident, dotar de responsabilitat a cada un dels membres de l'equip, otorgar confiança, utilitzar el concepte d'apoderament en lloc de poder, no? I per tant empoderar a la gent perquè faci la seva feina en llibertat, però en responsabilitat. I després s'ha dit que sempre hi ha un grup de... irreductibles, no? De gent que al final, pues no, encara que posis tot, l'empresa posi tot de la seva part, pues no aconseguirem tenir los compromesos, no? Hi ha un percentatge sempre de treballadors zombis, no? Que estan però que no estan i que, per tant, és molt difícil d'incloure'ls amb aquestes dinàmiques. En aquest cas, pues també, com deien abans, direccions de recursos humans que tenen unes responsabilitats des del punt de vista de la contractació i de la descontractació, també és important que quan s'abordin aquestes circumstàncies, des del punt de vista de les empreses, s'abordin amb valors, amb visió i amb valors. I, per tant, evidentment, les organitzacions, ho sabem tots, necessitem que tirin endavant, que tinguin un rendiment organitzatiu individual i que, per tant, tirin endavant tots plegats, però si hi ha algú que realment no es puja aquest carro, doncs l'empresa també ha de manifestar el compromís fent que aquesta situació, diguem-ne, no volguda, s'abordi amb els mateixos valors que abordes la situació contrària, no?
Hi ha algun percentatge d'aquests professionals irreductibles o aquests treballadors zombis a les organitzacions? Un percentatge mitjana, mitjana.
No, sí que hi ha un estudi de Gartner, que de la consultora internacional, que està fet pues, des de moltíssimes empreses a nivell mundial, que diu que hi ha una part important dels treballadors que no està activament compromesa, no? I, per tant, en aquesta sí que has d'accionar. El percentatge de descompromesos, que és el que jo em referia, aquests personatges que no hi ha manera i que al final, diguem-ne, passen una mica de la situació de la companyia, jo sempre, des de l'associació, sempre aconsellem a les empreses que primer facin un estudi introspectiu, no? De dir, escolta, si tinc un percentatge, diguem-ne un 10, que ja em sembla massa elevat, no? D'aquesta gent que no està compromesa, i això ho saps perquè Recursos Humans té una sèrie d'eines, entre elles estudis d'opinió, estudis de clima, etcètera, etcètera, estudis psicosocials, de riscos, etcètera, on pots una mica copsar aquesta situació. El primer que des del punt de vista dels comitès de direcció jo i sempre diem és que hem de preguntar-nos per què tenim aquest percentatge de gent activament descompromesa, no? I a partir d'aquí fer-nos aquesta reflexió de si estem fent bé les coses o si el que no estem és generant una fàbrica de treballadors zombis, com dic jo, no? que al final vagi en contra dels mateixos rendiments de la companyia. No?
Per tant, les empreses es fan aquest autoexamen que ara proposa el Ricard. Aquest 10%, tu parlaves de pomes podrides, el Ricard de zombis, aquest 10%, que pot voltar d'una forma mitjana, com reacciona l'empresa? Té aquests mecanismes de control per saber identificar-ho, fer que la persona canviï? Com ho fan les organitzacions?
Això depèn molt de cada organització, no? Algunes són més tolerants i els hi va bé tenir zombis en aquest sentit perquè forma part de la seva forma de funcionar, llavors és més difícil. D'altres, nosaltres, com que va molt per valors, no ens podem permetre el luxe de tenir elements distorsionadors. Tenim mecanismes d'avaluació, des de recursos humans hi ha entrevistes 360, el que anomenem, i són recurrents. Llavors, està procedimentat aquestes reunions per detectar certes coses que no funcionen. Sempre es parla amb tots els individus de manera que puguin evolucionar. Es diuen els errors que comet cadascú d'una forma constructiva, l'oportunitat de millorar. Llavors, depèn de cadascú la capacitat que tingui d'evolució.
En aquest sentit, crec que des d'Eurofirms s'ha creat una plataforma, no?, que es diu People First.
Correcte.
No? La gent primer, no?
Sí.
Ja va en línia amb el que estem dient avui a l'Economics. Parla'ns una mica d'aquestes bones pràctiques que promoveu des d'aquesta plataforma, des de People First.
Nosaltres, bueno, era un claim, una forma de treballar que tenim, el People First, o sigui, les persones passen per davant de tot, entenent que després ve el profit, no? Que és el que diem dels beneficis per a l'empresa. Nosaltres practiquem això internament, però moltes empreses també ho fan. El que passa que no es coneix. Habitualment, la direcció per objectius és el que més es coneix i tothom sempre en parla. Però hi ha moltes empreses que a nivell de recursos humans estan canviant les estratègies i ho fan d'una manera interna, però no repercuteix de cara en fora. La nostra contribució desinteressada a la societat és fer que totes aquestes bones pràctiques arribin a tothom d'una manera homogènia. Llavors, individualment, moltes empreses no són capaces de transmetre-ho i l'únic que hem fet és crear un web on te permetem a tota la gent que estigui fent coses que es preocupin per les persones de la seva empresa que ho puguin comunicar. I aquesta és una mica la missió d'aquesta web que hem fet.
Altruisme, Ricard. Altruisme sí. En el coneixement i en la divulgació del coneixement en capital humà.
Al final és compartir coneixements. És que l'economia col·laborativa està arribant als recursos humans també, potser, no?
Sí.
Està molt bé. L'economia col·laborativa està arribant als recursos humans i nosaltres...